La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. A partir de la setmana que ve està previst que es comencin a fer proves PCR a tots els contactes d'un contagiat un cop es confirmi el cas. Així ho ha confirmat aquest dijous el ministre de Sanitat, Salvador Illa, al Congrés, on ha comparegut a la Comissió de Reconstrucció Social i Econòmica, que té com a objectiu intentar arribar a acords després de la crisi del coronavirus, sobretot si hi ha un rebrot. El sergent dels Mossos d'Esquadra, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga per suposadament haver fet d'escorta de l'expresident Carles Puigdemont mentre cobrava com a assessor a Interior, s'ha negat a declarar aquest dijous en seu judicial. Dimarts, Buch sí que va declarar, el conseller va negar taxativament haver-lo contractat per res més que no fos fer d'assessor i va assegurar que desconeixia què feia en el seu temps lliure. I l'advocacia de l'Estat portarà a la Fiscalia el vídeo en què apareix un home que dispara amb una arma de foc a 5 dianes amb fotografies del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el vicepresident segon, Pablo Iglesias, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la d'Igualtat, Irene Montero, i el portaveu d'Unides Podem, Pablo Echenique. La policia ja està investigant per esclarir l'autoria de la gravació i les persones que hi participen. En un comunicat, el govern ha condemnat les imatges, dient que fets així alimenten els sectors més ultra de la societat. Les guinguetes avisen que aquest està sent un inici de temporada complicat. La crisi sanitària de la Covid-19, sumada al mal temps dels últims dies i les conseqüències del temporal Glòria, fa que les guinguetes es trobin en un dels seus pitjors moments. Gemma Roig, Ràdio Arenys.
Bona tarda. Susana Coll, presidenta de l'Associació de Guinguetaires d'Arenys de Mar, informa que el mal temps d'aquests últims dies provoca que hi hagi menys visitants a la platja i, per tant, les guinguetes tinguin menys clients. Això, sumat a la crisi de la Covid-19 i als desperfectes causats pels temporals, fa que s'esperi una temporada complicada. De moment ja han obert algunes guinguetes i està previst que en els pròxims dies n'obrin de noves.
Ara al Cavalló queda una guingueta per muntar. I aquí la Musclera, no, la Musclera ens hem quedat una sola guingueta. Tant el Dana, que va venir a finals de setembre-octubre, com el Glòria, a platja la Musclera ha fet molt de mal.
Cal destacar, però, que per Sant Joan podran rebre els clients que hagin reservat taula, però l'accés a les platges estarà tancat.
Del Maresme al Vallès, on els clubs esportius de Sant Cugat podran disposar de manera gratuïta de les instal·lacions municipals per organitzar campus en períodes vacacionals, tal com va aprovar el ple municipal i com havia avançat l'Ajuntament a Cugat Mèdia a l'octubre. A més, s'elimina tota relació entre el programa municipal E4 gestionat per Sant Cugat Creix fins aquesta temporada i bonificació per als clubs que participaven en aquest projecte. Martí González, Cugat.cat.
Una de les principals apostes de l'equip de govern era la gratuïtat de les instal·lacions esportives per organitzar campus. La regidora d'Esports creu que els clubs respiraran tranquils i relaxats sense haver de fer front a cap pagament de lloguer d'equipaments. Aristoi també explica que el programa municipal E4S serà gestionat per l'UMET quan s'obri el concurs de licitació. L'escoltem.
L'E4S per tenir gratuïtat en les instal·lacions esportives. Ara tenim les entitats que fan ús d'instal·lacions municipals tranquil·les i relaxades perquè no hauran d'estar pendent de què és el que han de pagar o no, depenent de l'ús que facin o en quina època de l'any facin ús d'una instal·lació municipal.
Amb aquesta crònica posem punt i final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Bona tarda a tots i benvinguts. Com esteu? Arrenquem l'edició d'avui del programa El Far. Estarem amb vosaltres, perquè es vegi bé. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda, disposat a compartir plegats aquestes dues hores de ràdio que ens han de permetre conèixer i reflexionar al voltant de moltes qüestions. Avui la deriva racista que viu el nostre país serà una de les qüestions que tractarem en aquesta primera hora de programa, així com el Dia Mundial de l'Alimentació de Proximitat, que també serà una de les qüestions que passaran pels micròfons del FAR, d'aquí de la xarxa de comunicació local. De fet, de la vostra ràdio local, passaran pels micròfons de Ràdio L'Escala, de Canal Blau, passaran pels micròfons de la Cala Ràdio, de Ràdio Delta i també, evidentment, de Ràdio Arenys. 700 són les persones d'aquest rebrot que estan en quarantena, d'aquest rebrot de coronavirus que hi ha hagut a Alemanya. A Alemanya, al dia d'avui, té 700 persones en quarantena per un rebrot d'aquesta malaltia. Casualment, dos dies després de que aquest país sembrés Bienvenido Mr. Marshall i aplaudís literalment l'arribada dels primers turistes alemanys. Mentre Alemanya es confina, mentre Pequín es confina i es preocupa pel rebrot de la malaltia, aquí el govern espanyol segueix donant màniga ampla i segueix permetent que les comunitats autònomes i les administracions locals tornin a poc a poc a esta nova normalitat que al final acaba no sent normalitat perquè caminem tots amb mascareta pel carrer. Mentre això passa i mentre ens preocupem de si podrem o no anar a la platja i si desinfectem les dutxes o desinfectem les terrasses dels bars i per què no desinfectem les parcs infantils o juguen els nostres nanos, mentre això passa, repeteixo, ara fa tot just dos dies i per tercera vegada, el Congrés de Madrid refusava investigar a la Casa Reial per el blanqueig de diners i l'evasió de divises a paraïsos fiscals com Suïssa o la zona de l'Equador, o la zona de Panamà. Per tercera vegada, els senyors de Vox, muy españoles ellos, els senyors del Partit Popular i els senyors del PS, del PSOE i del PSD, van votar en contra d'investigar la Casa Reial i saber exactament quants milions d'euros estan a hores d'ara en paraïsos fiscals. Milions d'euros que, d'altra banda, necessitem. Necessitem per completar la sanitat, necessitem per completar l'educació, necessitem per rescatar els autònoms, per rescatar les empreses. Les cues a Càritas s'han doblat en alguns llocs del país i s'han doblat en poques setmanes. De fet, si ens anem a buscar les persones que havien de necessitar Càritas per alimentar-se del mes de febrer i anem a buscar les que actualment estan anant, en alguns casos diàriament, a buscar aliments al Banc dels Aliments o en aquesta entitat d'ajuda social, no s'han doblat, s'han triplicat i quadriplicat en algunes zones del país. Els menjadors socials no donen l'abast i no poden més. Han de deixar gent a fora sense menjar, han de deixar gent a fora sense dinar perquè no tenen prou espai ni prou aliment per donar-los. Mentretant, repeteixo, els socialistes, el del PP i els de Vox eludeixen el fet de mirar què carai ha fet el rei, l'emèrit i el seu fill, l'actual, amb els diners que haurien d'haver tributat al nostre país i que no ho han fet, o al seu país, i que no ho han fet, nostre, seu, depèn del que penseu, i que no han fet, i evidentment segueixen sense donar explicacions d'una despesa absolutament desproporcionada i innecessària en un context i en un moment on el que el ciutadà necessita és diners i ajudes socials que s'anuncien en moltes ocasions i que a dia d'avui encara no arriben. Avui hi hagi un tuit del president del govern, Pedro Sánchez, que deia: "Nos hemos puesto de acuerdo con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para empezar a trabajar para la recuperación y la ayuda económica de los trabajadores. Vergonya fa que acuerden hoy ponerse a trabajar. ¿Qué coño habéis hecho hasta ahora? ¿Qué coño habéis hecho hasta ahora? Porque si a día de hoy os tenéis que poner a trabajar, ¿qué habéis hecho hasta ahora? Perquè el diner se necessita ja, però no ja d'avui, ja de hace 3 setmanes. En tot cas, són qüestions que segur preocuparan a molta gent, tot i que tampoc no veig masses manifestacions pel carrer, que aquesta és l'altra cosa que ens hauríem de fer mirar, que fem socialment tots nosaltres, que ens estan fotent castanyes a tort i a dret i encara ningú és capaç de posar el crit al cel. Ben trobats, ja no hi ha algú més. Com esteu? Arrenquem l'edició d'avui del FAR, estarem amb vosaltres fins a 6 en punt de la tarda. Salutacions a l'equip que ho fa possible, que som en David Valverde i en Juanjo López, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez i la Laia Oltra, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, en Josep Maria Cano, fins les 6 en punt de la tarda. Arrenquem.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I com sempre, ens agrada fer un cop d'ull a la situació del mar i de la previsió del temps de cara a les properes hores, en dies en què els ruixats ens han despertat aquest matí. En Jordi Todes, qui té tota la informació. Jordi, com tenim el mar?
Tarda amb el mar força tranquil aquest dijous, amb marejol pràcticament arreu de tota la franja litoral. El vent es mantindrà de component est en general fluix, tot i que el litoral nord serà variable. Hi haurà alguns ruixats, la possibilitat de que hi hagi alguna gotellada es mantindrà a punts del litoral nord. Avui la temperatura força semblant a l'enregistrada durant la jornada d'ahir. Demà al matí continuarem amb la situació marítima força tranquil·la, amb marejol arreu a tota la línia de la costa. Això sí, hi haurà tronades de matinada a punts del litoral sud. El vent força variable amb estones de vent de component est del litoral central i el nord de la Costa Brava. Demà a la tarda, marejol, continuarem amb aquest règim vent tranquil arreu del litoral. Més núvols, més espessos, als dos extrems del litoral i la temperatura demà serà més alta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Per tant, recuperació de temperatures de cara, com a mínim a divendres, veurem si també de cara al cap de setmana. Gràcies, Jordi.
Connectem amb l'actualitat.
I obrim avui l'apartat de notícies amb una d'aquelles novetats que semblen impossibles de que puguem explicar. I és que l'empresa estatal Aquamed sembla que finalment ha acabat l'extracció dels iots tòxics del fons del pantà de Flix. És a dir, que s'ha acabat l'extracció de tota aquella contaminació que havia al pantà de Flix, Judit?
Doncs sí, en un principi sí, l'empresa pública Taxa ha retirat més de 73.000 metres cúbics de fangs que FSC havia deixat enterrats al fons d'aquest embassament. Fins a final d'any se treballarà igualment per desmantellar les instal·lacions i restaurar aquest espai. Se posa així punt i final a un malson que ve ja des del 2004. Enmig de 160 milions d'euros d'inversió, als que se n'han sumat 44 milions més i molts anys de retard. De fet, fa 5 anys les obres se van donar per acabades. Quedaven encara, però, un 10% de iots tòxics per extreure dels 800.000 que havien quedat. FSC havia cobrat com si hagués completat aquest projecte enmig d'un rebombori judicial que també va esquitxar a Aquamed i l'anterior govern, que era del PP. Flix confia ara en posar a zero el comptador ambiental i captar activitat econòmica al municipi. L'Ebre català espera també les obres pendents de l'anomenat Pla de Restitució Territorial, inicialment plantejat com una sèrie de projectes per tal de garantir l'abastament d'aigua durant la seguretat de la neteja de l'embassament, i que va acabar reconvertint-se en una llista d'obres compensatòries per als municipis tant de les Terres de l'Ebre com també del Priorat, dins de la conca fluvial, que ja fa anys que tenen greus problemes d'abastament d'aigua potable.
Doncs tant de bo arribin aquestes obres compromeses. De moment, una bona notícia, la finalització de l'extracció d'uns jocs que s'havien tret ja fa molts anys. Però bé, que en tot cas, la meva àvia deia, amb dona sàvia, com totes les àvies, de si la dicha és buena. I en aquest cas la dicha és buena. Gràcies, Judit, que vagi bé. Fins després.
Fins ara.
A reveure. I mentretant, les activitats turístiques tornen altre cop a la normalitat i els que vulgueu nedar entre tonyines ho podreu tornar a fer ben aviat, perquè els Belfagó tornen a posar en marxa aquesta activitat. Laia.
Així és, ens referim al Tunatur del grup Belfagó, que començarà la temporada aquest mateix dissabte, dia 20, dins d'aquesta fase ja de represa, amb una reducció del 50% de l'aforament de moment. De fet, avui s'han presentat als mitjans els protocols que se seguiran, tant en el catamarà com a dins de les piscines de les que disposen i que acullen centenars de tonyines roges, que recordem que van ser capturades fa cosa de només unes setmanes. Els protocols són els següents. Abans de pujar a bord, cada persona haurà de portar mascareta, s'hauran de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic, passaran per una catifa per desinfectar-se el calçat i se li prendrà la temperatura. Un cop a dins, s'hauran de respectar les distàncies de seguretat durant el viatge i fins i tot també a les instal·lacions aquícoles, on s'han instal·lat boies per delimitar el bany entre banyistes. A més, dir-vos que, com a novetat, el catamarà del Tunatur incorpora enguany wifi gratuït, perquè tothom pugui compartir l'experiència a temps real a les xarxes socials.
Doncs molt bé, ja ho sabeu, es desconfinen també les activitats amb tonyines. Gràcies, Laia, que vagi bé, fins després.
Fins després.
I una de telèfons mòbils, tecnologia i control mediambiental. El Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de Vilanova ha desenvolupat una aplicació que permet monitoritzar la biodiversitat dels oceans des de qualsevol plataforma mòbil. Ivan.
Sí, Earth to the Wild és el nom d'aquesta nova aplicació que ens permetrà escoltar la vida marina des de qualsevol lloc del món. L'aplicació neix amb un objectiu clarament científic i canvia radicalment la forma en què es monitoritza la biodiversitat marina, una eina que permetrà fer investigació no només en observatoris fixos, sinó també a les àrees més remotes i a les regions sensibles del món en el context de canvi climàtic, com per exemple l'oceà Àrtic. El director del lab, en Michel André, apunta que, degut a les poques dades que tenen d'aquestes regions, han decidit traslladar la capacitat tecnològica dels seus observatoris a un simple telèfon perquè els vaixells que estiguin a llocs tan remots puguin mesurar aquestes dades. Per poder mesurar-les només es necessita, com dèiem, un telèfon intel·ligent i un hidròfon que s'haurà de connectar a l'smartphone. A partir d'aquí, les dades s'envien en temps real als servidors del laboratori, a Vilanova i la Geltrú, perquè després es puguin analitzar. A hores d'ara, l'aplicació només és operativa a la comunitat científica, però, atenció, a partir del setembre serà d'ús pública i estarà oberta a tothom. De fet, sensibilitzar la ciutadania és un altre dels objectius de l'app amb la creació d'aquest aplicatiu mòbil. Per tant, a partir del setembre, les dades es començaran a compartir en línia perquè tothom pugui escoltar la vida submarina a través del seu smartphone i, sobretot, perquè, Josep Maria, tothom pugui entendre la importància d'estudiar el medi marí.
Doncs, de fet, aquí ho hem explicat moltes vegades. En Michel André ha passat pels micròfons del Far en diverses ocasions i, certament, cada cop que podem parlar amb ell, cada cop ens sorprèn amb noves dades i noves informacions. Per tant, animo la gent a que s'impliqui en aquesta iniciativa i que a partir del setembre segueixi i ressegueixi aquest àudio del fons marí.
De fet, ara una expedició del LAP ha marxat cap a l'oceà Àrtic per posar en marxa, per provar aquesta aplicació mòbil. Esperem que en els propers dies tinguem resultats des d'allà i intentarem parlar també amb Michel André perquè ens expliqui com funciona aquesta aplicació.
Vinga, molt bé. Gràcies, Ivan. Fins després.
Fins ara.
Jo hablo balleno, això deia Dori. Bueno, escolta'm, què tal, Cristina Cantal, com estàs?
Doncs molt bé.
Contents a Girona perquè finalment ja podeu examinar-vos del carnet de conduir.
Sí, aquests que estan a l'edat dels 18 segurament estaven esperant amb candeletes aquest moment i sí, doncs realment doncs, a la província de Girona ja es pot tornar a examinar-se de la prova pràctica, tot i que hem de dir que aquesta activitat s'ha reprès amb manca de comunicació i amb crítiques. Les autoescoles han criticat que fins ahir al migdia encara no sabien ni l'hora ni el lloc de sortida dels exàmens quan normalment es comunicava amb 48 hores d'antelació. Així doncs, la Direcció General de Trànsit de Girona ha tornat a posar exàmens pràctics, però ho ha fet, hem de dir, amb menys alumnes del que és habitual per tal de minimitzar el risc de contagi de la Covid-19. El president de l'Associació d'Autoescoles a les Comarques Gironines, en Joan Sala, ha especificat que els examinadors només accepten 10 alumnes cada dia i això doncs, encara els fa baixar més la ràtio de persones que opten a examinar-se per treure's el carnet de conduir. Una situació doncs, que des de l'associació entenen, no?, degut al risc per a la salut que hi ha, però que alhora reclamen una comunicació més fluida amb la Direcció General de Trànsit per tal de poder desenvolupar de la millor manera la seva feina.
Sí, ja teníem problemes per tota la gent que estava pendent d'examinar-se. Imagina't ara que a sobre encara examina menys. La cosa, bueno, s'esdevé dramàtica. Gràcies.
Està complicat amb vagues que venen des de fa temps, amb falta d'examinadors. Realment és un sector que està patint crisi, de veritat.
I com que tenim tan bon transport públic en aquest país, saps? No ve de gust treure's el carnet, ja ho dic.
No, que va.
Que va. Gràcies, Cristina.
Fins ara.
Adéu. Hola, què tal? Molt bona tarda, Isabel González, com estàs?
Què tal? Bona tarda. Estres, veig no? que no ho aconsegueixes.
Així, així, ara sí. És que estàs
sí, però no se't veu el dit.
Aquí, estàs un costat que toca. Has de tocar-te el dit? A l'ull? Bueno, escolta'm. Parlem de la fase 3, de la desescalada, una etapa que només durarà, o sigui, tant esperar-la i durarà 24 hores. Ni això.
Exacte. 24 24 hores perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, ha signat aquest migdia un decret per posar punt i final a aquesta fase 3 de desescalada. Recordem, hem entrat avui a les 12 de la mitjanit i començar així el que ells anomenen aquesta etapa de represa. Aquesta nova normalitat comença, com dèiem, demà mateix, demà divendres, i és una etapa que compta amb la regulació pròpia del govern de la Generalitat i que farà que el Reial Decret d'Estat d'Alarma quedi sense efectes, tal com ha indicat el president de la Generalitat. En una roda de premsa, Torra, acompanyat també de la consellera de Salut, Alba Vergés, i també del conseller d'Interior, Miquel Buch, ha recordat que la pandèmia encara no s'ha acabat i que és per això que des de l'executiu, des del govern, s'està treballant en el plantejament d'un escenari amb un nou rebrot de la Covid-19. Vergés ha recordat també que cal seguir portant mascareta, que les distàncies de seguretat s'han de mantenir també, i sobretot el que faria referència a la higiene de mans. Buch ha fet referència també a la proximitat de les revetlles de Sant Joan i en aquest sentit ha demanat que aquestes siguin de petit format. Pel que fa a l'aspecte més tècnic d'aquesta nova fase de represa, recordem que les restriccions de mobilitat per tot el territori, per tot Catalunya, ja no existeixen i es limiten els aforaments. Atenció, es limiten els aforaments fins al 25 de juny, en aquest cas a un 50% en els espais tancats i a un 75% en espais oberts. A partir de l'endemà, a partir del 26 de juny, el que passarà és que cada sector tindrà un pla diferent. Encara no han donat detalls sobre aquests diferents plans, en tot cas ho anunciaran quan es vagi apropant més la data.
No, és a dir, la setmana vinent, perquè clar, 26
correcte.
De juny tenen,
és divendres vinent.
Sí, sí, tenen 7 dies. Bé, doncs veurem finalment, jo crec que de tot això el més important és com ens ho prenem els ciutadans, si és que entrem pel poc gros i per la porta gran, o seguim actuant amb cautela, amb precaució i amb el principi de seguretat de deixar que les coses vagin avançant i nosaltres una passa enrere, que jo crec que és el desitjable. Veurem com passa la revetlla i què podem explicar des d'aquí. Isabel, gràcies. Desconfinada, eh?
Ja fa dies.
Ja, bueno, però ara ja està. Fase 3, mira, tant esperar-la i ha passat com el tren, saps?
Bé, si el que ha de venir ha de ser millor, doncs mira, benvingut sigui.
És la, com li diuen, la fase de la... què? Nova...
De la represa, de la nova normalitat.
Vale, doncs la fase de la represa...
És un concepte molt motivador.
Sí, sí, tant. Bueno, jo m'he aixecat aquest matí amb una alegria. Vinga, anem a per la represa. Vale.
Molt.
Fins després. Ja està. Sí.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Doncs avui us volem parlar, en el destacat de la jornada, de la creació d'una nova entitat, una entitat que es diu, i que de fet és una plataforma, Salvem els Rius. Cristina.
Precisament, doncs, formada per diverses entitats de tot Catalunya i que estan impulsant la campanya, precisament, que porta el mateix nom, Salvem els Rius, amb l'objectiu d'aturar les actuacions als ecosistemes fluvials que està portant a terme l'Agència Catalana de l'Aigua arran del temporal Glòria. Una de les entitats participants és l'Associació Naturalistes de Girona. En parlem, si et sembla, amb el seu tècnic de defensa del territori, Raül Domínguez.
Raül, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
I és que sembla que, pel que denuncieu, l'ACA està aprofitant les conseqüències del temporal Glòria i aquestes obres d'emergència per fer les d'emergència i unes quantes actuacions més que no són ni sostenibles ni d'emergència.
Sí, bueno, seria més o menys això, eh? No és que estiguin aprofitant tampoc per fer actuacions així molt, molt dramàtiques. El que sí que estan duent a terme una gestió ambiental pèssima d'aquestes actuacions. És a dir, no hi ha una avaluació d'impacte ambiental darrere, no s'han fet públiques perquè les associacions puguem al·legar o aportar algun tipus de mesura preventiva o correctora i bàsicament és això, que com no hi ha darrere una avaluació d'impacte ambiental, pues, s'ho estan carregant tot i d'una manera bastant dramàtica, la veritat.
Clar, totes aquestes actuacions necessiten, no?, la supervisió darrere d'un professional mediambiental i això ara mateix no s'està donant.
Aquesta seria la idea, sí senyora. Vam tenir l'oportunitat de poder parlar amb un... No era en si un tècnic de SAACA, sinó que era com una, un tècnic subcontratat, per dir-ho d'alguna manera, que ens va poder dir que només disposen d'un tècnic mediambiental per tota Catalunya. Avui ja estava llegint en el diari de Girona que s'estan realitzant 600 actuacions a tota Catalunya. O sigui, imagina't el que suposa per una persona poder avaluar correctament prèviament a les actuacions, no només durant o després, sinó és abans. I tot això d'aquí afectant a uns hàbitats que ja estan de por si bastant matxacats, com poden ser lleres de rius, que realment la visió que hi ha actualment és com si fossin canals de desguàs. I no només això, sinó que el pitjor també és que s'està fent en una època de reproducció de moltes espècies, de molts animals, de moltes de plantes. Entrar en maquinària pesada a un lloc que ha estat durant 3 mesos, que quasi no hi havia ningú, és un desastre. A més que estan tallant tota vegetació que troben, sense, en teoria, cap criteri. Estan bastant assustats i per això hem decidit fer aquesta plataforma.
Una plataforma a la que us heu adherit a moltes entitats, com deies, de tot Catalunya, perquè això no passa només aquí, per exemple, a l'Empordà, sinó que tenim casos arreu.
Per tota Catalunya. Ara, de fet, l'última revisió que crec que hem fet avui de matí eren de 55 entitats adherides i 181 particulars que s'hi havien adherit. I així, a grosso modo, amb la feina prèvia que hem pogut fer en altres, havíem detectat com un total d'unes... unes 10 actuacions que nosaltres tinguéssim coneixement, tot i que ahir, quan vam començar a fer campanya a xarxes i a diaris, avui han sortit, estem rebent més denúncies i esperem que en els pròxims dies, per sort o per desgràcia, acabem tenint moltes més denúncies i sobretot el que ens falta és la part de Ponent, no? De Lleida. En tota la zona de Girona sí que està bastant ben coberta, Barcelona no gaire, i de Tarragona tenim el GPEC, que és una entitat que treballa allà, i que ens havia d'actualitzar certes actuacions d'avui. Així que durant aquestes setmanes esperem rebre més notificacions, diguem, més denúncies de part de la ciutadania i anirem ampliant el tamany d'aquesta destrofa, no?
Una de les qüestions, o una de les rieres afectades, per exemple, és la riera d'Arbúcies, tota la seva verneda, que és una verneda que ha estat catalogada dins de la xarxa Natura 2000, ha estat malmesa i en alguns trams arrasada. Vosaltres explicaves que trobava a faltar aquests estudis d'impacte ambiental, aquests tècnics que supervisin totes aquestes feines. Des de l'ACA sovint se'ns diu que són arbres morts i que, a més a més, el bosc de Ribera, que és una de les de les àrees que cal protegir i que caracteritza també, evidentment, la conca mediterrània, que el bosc de Ribera no és ben bé el que hi ha o el que es tala en molts casos, no? Perquè el bosc de Ribera és el que hi ha al costat del riu, però si va a parar dins del que seria la zona inundable ja no està en bosc de Ribera. Què els hi diem?
Bueno, en aquest cas en concret, de la Riera d'Arbúcies, va ser tal l'actuació que ho hem dut a Fiscalia de Medi Ambient. Malgrat això, com estàvem en ple confinament, no ho van tramitar immediatament. Per desgràcia, tenim que lamentar que ja ha sigut arrasat. Parlant de xarxa 2000, és molt curiós, perquè avui en Damià Calvet, amb tot això que ha passat al Delta de la Tordera, estava tirant una mica com los trastos a la cabeza del govern espanyol, de com se li ocorria entrar en una xarxa 2000 que havia estat protegida perquè estava en plena nidificació, i per contra veiem que en aquest cas l'ACA s'hi fica a una verneda que no és només hàbitat només xarxa Natura 2000, sinó que a més és hàbitat d'interès prioritari, és a dir, està protegit a nivell màxim per la Unió Europea. I tot això d'aquí, a més, quan ho vàrem denunciar i ens vàrem informar, i estaven al cos d'agents rurals darrere. És a dir, hi havia una suposada supervisió i no entenem com pot ser que tot i això ho duessin a terme. I a més, per a massa inri, quan ja estava tot fet, varen contactar amb una d'aquestes entitats que hem denunciat perquè poguessin ajudar-los d'alguna manera a veure si podien fer aquesta feina prèvia que haurien d'haver fet, que era d'avaluació d'impacte ambiental, i ara volien demanar ajuda per veure com ho podien recuperar, que és que era ja cachondeo, no?, una mica. I el del bosc de Ribera en realitat és tot el que és plana inundable. El que passa és que moltes voltes aquest bosc de Ribera ha sigut molt, molt explotat a nivell fuster, no? Diguem, està bastant ple de lo que ve a ser pollancres i espècies més productives i, en aquest, i espècies invasores, s'ha dit també, però en aquest sentit, en Sarrià d'Arbúcies, era un hàbitat que estava bastant ben conservat i van arrasar amb tot.
Escolta'm, en tot cas, el que feu també al marge de presentar la plataforma i de fer tot un seguit de peticions a l'administració de l'AC, en aquest cas, que és una administració, per cert, molt maleïda des del seu naixement. Ha sigut polèmica des de les èpoques de Marta Lacambra fins a dia d'avui, l'AC, per excés o per defecte de diners o per excés d'actuació, sempre ha estat posada a l'ull o a la mirada crítica de les entitats ecologistes. Demaneu a la gent, als ciutadans i a les entitats, que si veuen actuacions que puguin ser desproporcionades i que malmetin tot el que és l'entorn d'un riu o una riera, que es posin en contacte amb vosaltres, no?
Exactament. Tenim una plataforma web que es pot trobar, si ficau Salvem els rius a Google, vos sortirà automàticament una pàgina web, allí teniu part d'una secció per poder denunciar aquestes actuacions, com he comentat. Teniu també el manifest, si el voleu llegir i si voleu adherir. I també tenim un recull d'aquestes actuacions que s'estan duent a terme. I ahir tot això d'aquí volem fer una espècie de recopilatori per després dur-ho més a dalt, perquè això ja no és una qüestió d'ara, sinó és un funcionament sistèmic de l'AACA, de que considera o té una visió bastant, diguem, antropocèntrica de lo que són lleres de rius, de que són canals de desguàs i tot el que hi ha per enmig fa nosa.
Doncs Raül, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. En tot cas, animem a la gent a que faci aquesta cerca i a que es posi en contacte amb vosaltres si és que veu que s'estan malmetent les lleres dels rius i rieres de la seva àrea, i si no és així però volen d'alguna manera participar i ser proactius, doncs evidentment també que s'informin i que sàpiguen quins són els vostres objectius i la vostra manera de treballar. Ha estat un plaer, Raül Domínguez, tècnic de defensa del territori de l'Associació Naturalistes de Girona. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins després, a reveure. Gràcies, Cristina.
Merci, fins ara.
Veus humanes.
Doncs el trist del cas és que quan es van fer aquestes declaracions, molts ens vam sentir alleugerits, no perquè ens resolés res, sinó perquè almenys donava una certa, feia, significava un cert reconeixement a la gent que fa anys que ho estem denunciant. L'altre dia, el cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, reconeixia un cert biaix racial a les identificacions dels Mossos d'Esquadra. Bueno, biaix racial és un eufemisme, és per no dir que aquí la gent se la identifica en funció del color de la seva pell o de la religió que ens sembla que pot processar. Però bé, és trist haver de sentir-se alleugerit, però el primer reconeixement en fet de que els cossos policials no funcionen com haurien de funcionar. Ara fa dos dies, Sos Racisme publicava el cas d'un jove del Bages, la identificació a la qual va ser sotmès per part dels Mossos d'Esquadra, i on clarament no és que hi hagi un biaix racial, és que hi ha molt més que un biaix racial en aquesta identificació. Volem parlar-ne i sobretot volem d'alguna manera posar l'accent en aquesta realitat. Per això volem saludar a la Mònica López, que és portaveu i responsable de comunicació de Sos Racisme. Mònica, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Jo no sé si vosaltres també us veu sentir alleugerits o us va indignar encara més.
A veure, és cert que és un reconeixement institucional, vale? No ve del conseller d'Interior, no ve d'en Buch, ve d'en Sallent, però bueno, de moment només són paraules, no? Esperem que algun dia pues, es prenguin mesures. Nosaltres, des de la campanya Pareu de Parar-me contra les identificacions policials per perfil racial, ja des del 2018 tenim un llistat molt clar de coses que es poden fer dins dels Mossos i que són assumibles. Per tant, bueno, esperem que hi hagi un canvi, no?, més enllà d'això.
una llista llarga que els heu pogut fer arribar amb ells? És a dir, heu pogut comunicar-vos amb els Mossos?
Sí, nosaltres ens hem reunit en repetides ocasions, no només amb els Mossos d'Esquadra, amb moltes policies locals. De moment, aquí a Catalunya, cap cos policial ha volgut donar un pas endavant per fer front a les identificacions policials per perfil racial, però altres municipis de l'estat espanyol, com per exemple Fuenlabrada, Castelló, etc., s'està treballant amb la policia local, s'estan implementant uns formularis on els agents, per exemple, han d'argumentar sempre per quin motiu estan identificant a una persona. No, aquí a Catalunya els agents poden identificar qui vulguin i no han d'argumentar el per què, no? Aleshores, doncs seria un primer pas. És algo factible que ja s'ha posat en pràctica i que es pot fer aquí. El que falta és voluntat política.
I per què? Per què us diuen que és inviable aplicar aquesta manera de treballar? Si és que us han dit alguna raó.
Sí, nosaltres intuïm que el motiu principal, no, és la reticència dels agents, no només dels agents a nivell individual, sinó de tot el corporativisme policial, no, perquè al final és un mecanisme d'avaluació i de control de la feina dels agents. O sigui, amb aquest formulari, per exemple, es podria saber doncs, quantes persones ha identificat la gent en un mes i quantes identificacions han estat efectives, és a dir, quantes identificacions han tingut un resultat i quantes identificacions han sigut inútils o sense indicis suficients, no? Llavors, clar, això significa això, controlar més els controladors, i això és el que no volen fer, sembla.
De fet, aquí hi ha dues batalles que fa temps que s'estan duent a terme des d'entitats com la vostra i des d'entitats també de drets civils i drets humans, que és la identificació de la gent, és a dir, el número de gent en qualsevol moment, en qualsevol actuació i en qualsevol instant que es requereixi saber quina gent ha fet el què, no? I això encara no s'ha aconseguit.
No, i de fet és ben fàcil, per exemple, en aquest cas, no? El cas del Bubi, els tips estan... els 6 agents implicats hagin fet més o hagin fet menys, tots han comès un delicte més greu o menys, però estan allà, no? O sigui, des de l'encobriment fins al delicte contra la integritat moral, que si el comet un funcionari es diu tortura, no es diu delicte contra la integritat moral. Aleshores, doncs, els apartes a fer fotocòpies, doncs potser no és suficient, no? Perquè cal donar també una imatge de que les accions tenen conseqüències, no? Nosaltres ens trobem que portem 25 anys de servei d'atenció i denúncia, 25 anys denunciant casos de racisme. En el cas de racisme policial s'han denunciat més de 570 casos en tot aquest temps i només tenim 4 condemnes de policies. Llavors, la imatge que es dona és d'impunitat total, no? I també, per què només hi ha aquestes condemnes? Doncs perquè s'encobreixen entre ells, perquè hi ha un corporativisme en el qual es van protegint els uns als altres, no?
I pel que llegeixo, en aquest cas que ens porta, en el cas del Bubi, pel que llegeixo també hi ha una certa utilització del que és la llei i del que són els procediments legals i els procediments administratius per mirar de... anar interferint l'un a l'altre de manera que cap dels dos avança, no? Quan reclamàveu, llegeixo per aquí, per exemple, doncs això, més responsabilitat per part del cos, deia, nosaltres no podem fer res si el procediment penal està encara obert, no? I llavors, és a dir, que hi ha una certa voluntat d'utilitzar els temps que estableix la llei per paralitzar i silenciar tots aquests casos.
Sí, és que al final, amb tot aquest mecanisme, el que es demostra és que el racisme és estructural, no? Que hi ha un racisme també a nivell judicial, que hi ha un racisme policial, que els dos es retroalimenten i això, vull dir que el que falta és reconèixer-ho. Vull dir, el Buch parlava de pomes podrides, no? Feia aquest discurs. Doncs si realment tu penses que són pomes podrides, que no ho són, per les evidències que tenim almenys des de sos racisme, no són pomes podrides, però si tu penses que són pomes podrides, per què les segueixes deixant al cistell contaminant a les altres, no? Vull dir, pren decisions clares. Al final, el fet aquest de dir no, és que hi ha un procediment judicial en curs i no puc fer res, això és una decisió que pren aquella persona o les normes internes d'aquella institució, no? El que demanem és que es revisin aquests mecanismes interns i de control perquè no estan sent suficients. O sigui, no pot ser que això passés al gener del 2019, que ens reuníssim al febrer amb els Mossos i la família d'en Bubi, expliquéssim que teníem una gravació, expliquéssim el contingut de la gravació i que no es fes res i que només s'hagi fet ara perquè hem tret el vídeo a la llum, i l'àudio a la llum. No s'entén.
Home, tampoc s'entén, sincerament, les proves psicotècniques que passen els agents de Mossos d'Esquadra. És a dir, no dic totes, o no dic tots, però vull dir, potser s'hauria de revisar també algun dels protocols de les proves psicotècniques i fer-les més estrictes en determinats casos. Perquè, clar, un senyor que va dient por ahí, has oído... has escuchado la bala cuando he disparado, i que se l'ardea de si a la nit ha tingut o no relacions sexuals de determinada manera, doncs potser no és la persona o el perfil més adequat perquè porti penjada del cinturó una porra i una pistola.
Sí, totalment. O sigui, nosaltres el que demanem, o sigui, els canvis que demanem als cossos policials van en tres direccions, no? D'una banda, això que comentava, revisar la selecció de personal i revisar també la formació que reben, però ja hem vist que això no és suficient perquè nosaltres portem ja uns anys, potser 5, fent formació a cossos policials i aquí no està havent canvis perquè hi ha aquesta cultura, no, de la impunitat. Aleshores, és imprescindible que amb això que comentàvem sumem també els mecanismes de control intern i sumem també un reconeixement que hi ha racisme dins la institució, o sigui, i un estudi de quin és la magnitud del racisme. Quan tu no estudies una realitat l'estàs invisibilitzant, no? I això és el que passa, no tenim dades. Per això demanem que s'implementin també els formularis per obtenir dades de què és el que estan fent bé els agents i què és el que estan fent malament i poder-ho corregir, perquè si no sabem la magnitud del racisme, és que de fet en aquest país no la sabem en cap àmbit, perquè no recullen dades de racisme enlloc, o sigui, ni dins dels cossos policials, ni pel que fa als serveis socials, ni entre veïns, o sigui, no... L'únic estudi de racisme amb dades que tenim és el que fa sobre racisme, que el fa una associació, no el fa la institució o l'administració.
Doncs aquesta és la realitat que s'ha fet pública en els darrers dos dies, que no és l'única, malauradament, l'única realitat que tenim en el context del nostre país i que, d'alguna manera, penso, ens ha de posar en alerta d'alguna cosa que deies tu abans, no? Qui vigila el que ens vigila, no? Qui controla el controlador, qui fa de policia el policia, no? I que aquesta feina, a hores d'ara, està com deixada en mans d'unes institucions i un estament polític que no li interessa massa enfrontar-se a aquest col·lectiu o d'alguna manera... estudiar, entrar en profunditat a l'actuació d'aquest col·lectiu, i això ens deixa amb una certa indefensió. Mònica, bona feina la que feu des de Sos Racisme. Me'n vaig cap a Andalusia a seguir parlant d'abusos policials, perquè malauradament no només Catalunya sinó altres llocs de l'Estat també són objecte d'aquest tipus d'actuacions. Una abraçada ben forta a la gent de Sos Racisme i enhorabona per la feina que feu.
Vinga, adéu,
cuida't, fins després, a reveure. Doncs és la Mònica López, és portaveu i responsable de comunicació de Sos Racisme. Us ho deia, ens anem cap a Andalusia. S'ha conegut el cas, de fet s'ha vist el vídeo d'un cas d'una immobilització d'un jove en un centre de menors ara fa un any, per part de 6 agents, per part de 6 persones, utilitzant la mateixa tècnica, exactament la mateixa tècnica que va provocar la mort del ciutadà nord-americà, d'en George Floyd, i que va generar tota aquella revolta en el continent americà. En volem parlar, perquè després de veure les imatges, la veritat és que se'ns han posat els pèls de punta, i per això volem parlar amb Francisco Miguel Fernández, que és membre de l'Associació Pro Derechos Humanos de Andalucía. Francisco, buenas tardes, bienvenido.
Muy buena, muchas gracias.
Estábamos hablando ahora con Sos Racisme de los abusos policiales en Cataluña, desgraciadamente, y por lo que hemos podido ver, también gracias a un vídeo que a través de vuestra entidad y de los periódicos de tierra nacional se ha hecho público, no es patrimonio solo de Cataluña y de los Mossos, sino que en otros sitios la Guardia Civil también ejerce este tipo de violencia, ¿no?
Sí, lo primero que se puede señalar son los datos, ¿no?, que tal y como reconoció el gobierno en una respuesta parlamentaria que se dio recientemente a una pregunta de, quiero recordar que de Compromís, Andalucía es la comunidad autónoma donde más denuncias por tortura se han producido en los últimos años. Y además, en diciembre de 2019, el Comité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas condenó al Estado español por no investigar un caso de malos tratos y de abusos policiales en una comisaría de Córdoba, que denunciamos anteriormente desde la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía. Entonces, por desgracia, la práctica de abusos policiales y torturas no son hechos o no son, como decía antes, manzana podrida o casos aislados.
De hecho, este caso al que hacemos referencia es el caso de Elías Tahiri, que es el chico de 18 años que perdió la vida al ser inmovilizado y que además, y curiosamente, el caso llegó a la justicia y la justicia consideró pues que fue un accidente, ¿no? Que no, que mala suerte, que no haber estado allí.
Sí, bueno, no es la primera vez que ocurre. Un caso muy reciente también es el de Mamadou Barry en la ciudad de Melilla, en el centro de menores infractores, ciudad de Melilla, en el que existen muchas similitudes con el caso de Ilías, porque murió mientras se aplicaba una contención mecánica. El caso llega inmediatamente al juzgado y tan rápido como llega se archiva, apenas se hace un peritaje judicial eficaz, y clarificador, y al final, pues eso, con esa rápida actuación se olvida el asunto. Y algo parece muy similar a lo que está empezando a ocurrir con el caso de Ilías, con ese primer archivo provisional que decreta el juzgado de instrucción de Purchena, a pesar de ese vídeo que publicó el diario El País hace unos días.
Para la gente que no ha visto el vídeo, para la gente que no conoce qué es una inmovilización mecánica, cuéntanos qué es una inmovilización mecánica para que todos sepamos de qué estamos hablando.
Sí, las contenciones mecánicas es una práctica muy extendida en todos los espacios privativos de libertad, especialmente en el ámbito de la salud mental, y que consiste en inmovilizar a una persona desde todas las extremidades de su cuerpo, normalmente a través de correas, mediante la fijación a una cama. El procedimiento está protocolizado por parte del Defensor del Pueblo, que estableció hace un año una guía de buenas prácticas que se deben seguir a la hora de aplicar este tipo de medidas, pero que en todo caso deben ser excepcionales. Tiene que haberse agotado cualquier tipo de alternativa previa, tiene que ser el último recurso y además debe ser durante el tiempo mínimo imprescindible y en unas condiciones físicas idóneas para llevarla a cabo. No puede ser en cualquier espacio y, por supuesto, no puede ser una medida disciplinaria, no puede ser un castigo, sino que tiene que tener una finalidad, y cuesta trabajo decirlo, pero es eso supuestamente lo que se persigue, una finalidad terapéutica, evitar que esa persona que se encuentre en un estado de agitación o de violencia hacia los demás o hacia sí misma deje de producir lo que en teoría debe ser una contención mecánica, pero que en muchas ocasiones no es así, sino que se trata sencillamente de una medida disciplinaria, de un castigo más.
Claro, esa es la cuestión, es decir, si se dieran todas esas condiciones que tú antes nos mencionabas y que el Defensor del Pueblo puso encima de la mesa como medidas para poder aplicar este tipo de actuación, si se dieran, es imposible que alguien pueda perder la vida, porque evidentemente a su lado debe haber alguien que supervise en todo momento el estado de salud de esta persona, debe haber todas unas condiciones que es difícil creer que se produzcan si esto acaba con un resultado de muerte.
Claro. De hecho, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, no es el mismo que de Naciones Unidas, son organismos independientes, realizó una visita al Centro de Menores Infractores de Tierras de Oria, donde se encontraba Ilías, en el año 2016. Un año después publicó el informe tras esa visita y dice literalmente que el centro de menores debía terminar en ese momento con las contenciones mecánicas. dos años después, el verano pasado, muere Ilías tras la aplicación de la contención. Ya ha sido ahora cuando el Defensor del Pueblo ha hecho suya esa petición del Consejo de Europa, que no obstante ya tiene cierto arraigo en la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en distintas sentencias ha declarado que la aplicación de contenciones mecánicas en distintos espacios privativos de libertad, en espacios de salud mental, en centros penitenciarios o en otro tipo de centros, pensemos también, por ejemplo, en los geriátricos, en los centros donde están las personas mayores, sí, pues se aplica también este tipo de medidas. Y es lo que ha llevado en distintas sentencias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a declarar su aplicación contraria a el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, una buena noticia que el Defensor del Pueblo ahora ya ayer lo anunció, que haya anunciado que se debe terminar con las contenciones mecánicas en los centros de menores, pero es una medida, que una recomendación que llega por desgracia tarde y que aún se debe extender a todos los espacios o centros privativos de libertad.
Aquí hay un par de cuestiones. Por un lado, estamos hablando de centros de menores y alguien dirá, hombre, estos menores, vale, pero son menores, es decir, son menores de 18 años y por tanto son menores, con lo cual pues se están aplicando unas técnicas yo creo que abusivas para la edad y para el desarrollo que puedan, no físico, pero sí intelectual, que puedan tener estas personas. Son menores de edad, están todavía en etapa de formación, por un lado, y por otro, el foco se pone en Andalucía por la fuerte presión migratoria a la que está ejerciendo o está sufriendo la comunidad, pero evidentemente esto es circunstancial, es decir, en Andalucía seguramente pueden haber más casos porque hay más menores, pero no porque realmente se hagan las cosas diferentes que en el resto de la península. Y lo digo porque es fácil mirar allí y decir, uy, estos, ¿cómo lo hacen? Pero esas técnicas se aplican en casi todos los sitios.
Así es. Hace ya más de una década, en Madrid, en otro centro de menores gestionado por la misma empresa que gestiona el de Tierra de Oria, Guinso, se produjo un caso muy parecido al de Ilías, el caso de Ramón Barrios, que en su momento fue atendido por distintos medios de comunicación, y tiene que ver con el proceso de privatización que se dio a partir de la última gran reforma de la ley penal del menor, allá por principios del 2000, y que permitió, entre otras cosas, la privatización de la mayor parte de las plazas de centros de menores de todo el Estado, no solo de Andalucía. Andalucía, como somos una comunidad tan grande, claro, aquí por una cuestión demográfica es más fácil que se produzcan más casos, pero las condiciones de posibilidad para ellos son comunes en toda la geografía estatal, ¿no? Y una prueba de ello, como digo, son los distintos casos que se han dado en Madrid, en Melilla o en otros centros que no son de menores, como en unidades de agudo. El año, si no recuerdo mal, el año pasado en Asturias se produjo también la muerte de una muchacha que permaneció atada a una cama aplicando una medida de contención durante más de 48 horas y finalmente murió. Entonces, no es un hecho, insisto, aislado, sino que es una práctica muy extendida, por desgracia.
Pues es importante que se conozca, es importante que todos lo sepamos. Es fácil sentarse en la tele cuando llegas a casa por la noche y ver qué pasa en otro punto del mundo y decir, hostia, estos tíos, qué bestias son, qué animales, ¿no? La policía de allí o las administraciones de allí, qué poca sensibilidad. Bueno, mira al lado de tu casa, mira al lado de la calle donde vives o en la población donde resides, ¿no? Seguramente, y por desgracia, la violación de los derechos humanos también los tienes muy cerca de casa y también los tienes en el funcionamiento de las instituciones de tu país. Y creo que esta es una responsabilidad individual de cada ciudadano, preocuparse y tener la sensibilidad de mirar de mejorar primero tu entorno más cercano, ¿no?
Así es. Se trata de que colectivamente, como sociedad, nos organicemos y procuremos observar si se cumplen las garantías de esos derechos fundamentales, que la administración quien tiene el primer, como muy bien dice, de observar esa garantía, y si no se cumple, la ciudadanía, de forma organizada, cada uno desde su lugar, sea la asociación de vecinas del barrio, sea el sindicato, sea cualquier tipo de organización, tiene el deber de contribuir a esa denuncia para que como sociedad mejoremos en esos estándares de derechos fundamentales.
Francisco Miguel, ha sido un placer hablar contigo. Ojalá no lo tengamos que volver a hacer más por estos motivos, que sean motivos positivos. Sé que hoy desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía habéis presentado un informe del cual hablaremos en breve, precisamente de la violación de los derechos humanos en la frontera sur de Europa, en el mar de Alborán, en la zona de Cádiz, en toda esta zona tan densamente utilizada por las mafias para hacer llegar a menores a nuestro país y tan desgraciadamente gestionada por el Gobierno de España y la Comunidad Europea, por todos los dos, que son responsables. Tendremos la oportunidad de hablar tranquilamente y ampliamente de este informe que, repito, esta mañana a las 11 presentabais y que seguro nos va a dar datos muy concretos de lo que hay que arreglar, que creo que es mucho. Un placer.
A vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Que vaya muy bien. Hasta luego. Pues aquesta és la realitat de l'entorn en el que vivim, aquesta és la realitat del país que ens toca viure, de veritat, us ho deia al principi del programa. Crec que, malgrat les dificultats que estem passant tots, malgrat la duresa de la vida que estem patint aquests dies i aquests temps, crec que com a societat ens falta un revulsiu, opinió, i escolteu, si no tinc raó, doncs mira, missatges, poseu missatges aquí i dieu, el Cano no té raó. I no, per això, cap problema. Segurament m'equivoco tant com parlo. Però ens falta compromís i ens falta aixecar-nos del sofà, deixar de mirar la tele i començar a bellugar-nos per mirar de realment començar a construir un país i una societat millor. Queixar-nos menys i actuar més. I quan parles amb gent així, quan veus coses d'aquestes o quan escoltes notícies com les que us he comentat al principi del programa, no fas més que sentir-te cada cop més sol en aquesta idea. En tot cas, va, després de les 5 parlarem d'alimentació i ho farem en el context de la promoció del consum de productes de proximitat. Per tant, marxem uns minuts, però tornem aquí al Far amb aquesta clara deriva social. Fins ara.
Segueix la llum del Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Fer camí els vidres bruts el dia gris. Condueixo a poc, m'adapto al ritme dels camions. Avui, per sort, no tinc son. Per no tornar a sentir el mateix, apago la ràdio, sento el motor. Deslliure de tot enyor, sense patir per cap amor ni per cap record, misteriosament feliç, com deia el poeta, desterrat del paradís. Misteriosament feliç, ningú no m'espera, no tinc res de què fugir. Misteriosament feliç. Que no hi ha pres, si el que ningú ensenya és el que et serveix. No em preocupa el que faré, passi el que passi, m'estarà bé. No espero res, misteriosament feliç, com deia el poeta, desterrat del paradís. Misteriosament feliç, ningú no m'espera, no tinc res de que fugir. Mm-hmm. sota fetes de l'encís de qui mossega a cirereta del pastís. Secretament despert, lúcid per veure que per les esquerdes la llum es va fent camí, misteriosament feliç, com deia el poeta, desterrat del paradís. Misteriosament feliç, ningú no m'espera.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.